Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts, amics de Blau Marí. Benvinguts al programa número 53. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Allau, en nom de tot l'equip que fem possible cada setmana aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Avui l'encetarem parlant amb un cuiner pescador. Cuiner actualment, pescador durant molts anys. Ramon Boquera és un dels cuiners de l'espai del Peix de Palamós. Ens parlarà d'aquest espai i de la seva filosofia de promoció del peix poc comercial. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran la pesquera amb el cadup, quin tipus d'art és i per a què serveix. I al Rancho Borde ens prepararan, aprofitant que és època, calamars de potera amb all i julivert. A l'acordió del Grumet escoltarem el tema El llimoner, de Blaumut. I a Panorama Nàutic us parlarem d'una fita que s'enceta aquesta setmana. A bord del seu vaixell, el Carajillo, l'Àlex Anton farà la volta al món, un vaixell de 9 metres i mig d'eslora i una travessia de més de 3 anys. L'Aurora Requena, des de Plankton, ens atansa la ciència, les seixes o rissagues. I el Manuel de Ramon avui s'aturarà a parlar amb Sílvia Dalt, comissària de l'exposició sobre càmeres submarines. Benvinguts, per tant, al Blau Marí. Comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Avui hem convidat al programa a Ramon Boquera Serral, és cuiner de l'Espai del Peix, aquesta aula gastronòmica del Museu de la Pesca de Palamós, aquest espai que hi ha ubicat just al costat de la Confraria de Pescadors de Palamós. Amb ell volem parlar de la tradició gastronòmica marinera, de la tradició de la utilització del peix fresc en la cuina, de tot allò que ens arriba des de fa molts anys, de pares a fills, i que bé, que cada vegada hi ha més iniciatives per donar-lo a conèixer. Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i benvingut al programa.
Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, això sí, la nostra tasca a l'Espai del Peix, això, no? Fer divulgació tant de receptes com d'espècies i ensenyar a la gent, més que ensenyar, intentar que la gent recuperi una altra vegada tant espècies com receptes que doncs el dia a dia han anat quedant de banda, no? Aquesta és una mica la nostra funció des d'aquesta aula gastronòmica.
A més, una persona com tu que ha vist aquest sector des de les dues parts, és a dir, com a pescador i ara dins del món de la restauració de la gastronomia, no?
Sí, de fet, jo puc dir que sóc cuiner-pescador, pescador-cuiner, i quan presento a l'altre company de l'Espai del Peix, que és en Joan Quadrat, li dic que és cuiner-cuiner, fent una mica la juguesca. I és això, no? L'aula gastronòmica aquesta que vam engegar fa 3 anys i mig, el que busca és la divulgació sobretot d'espècies poc conegudes, d'espècies que se deixen de comercialitzar perquè els pescadors els aporten a la llotja i senzillament no hi ha preu perquè la gent no el compra, i en canvi són fantàstiques per fer plats i per fer receptes, i aquesta és una mica la nostra tasca a l'Espai del Peix, no?
Comentàvem que clar, aquesta tradició gastronòmica de les barques del pescador s'ha anat difonent a través dels anys de pares a fills, perquè en realitat és una cuina que fan els pescadors durant el seu, o que feien els pescadors, cada vegada tenen menys temps per cuinar a bordo, però que feien els pescadors en la seva jornada laboral, no? I amb el peix que solien agafar del mateix dia.
Sí, és que a vegades ve gent a l'espai del peix i fem la pregunta, quin peix mengeu? I a vegades d'una mà, cinc dits, ens hi sobren dos. És a dir, penseu que a la Mediterrània es pesquen i es comercialitzen un centenar d'espècies diferents i si només en mengem dos ens en perdem 98. Per tant, cada espècie té la seva característica i la seva gràcia per ser cuinada i menjada. No?
Tot i que segur que els primers peixos que ens venen al cap són els més comercials, el llenguado, el llobarro, el lluç, el rap, no? Però n'hi ha molts altres que es poden aprofitar en aquest, no sé si ben anomenada, gastronomia marinera.
Sí, nosaltres precisament el que fem a l'Espai del Peix és això, és a dir, totes aquestes espècies que has anomenat no els toquem, nosaltres comprem directament a la llotja, a la subhasta del port de Palamós, i ens marquem un tope de 5 euros quilogram, per tant, tot el que passi d'aquest breu nosaltres no ho toquem, i tenim catalogades entre 25 i 30 espècies que nosaltres anem comprant assíduament, i depèn de la temporada, lògicament, unes a les altres, i a partir d'aquí fem les nostres receptes. És a dir, quan nosaltres fem un calamar farcit no ho fem amb un calamar, sinó que ho fem amb una canana. Quan nosaltres fem un peix al forn no ho fem amb un llobarro, sinó que ho podem fer amb un espet, ho podem fer amb una llissa. Una llissa, a vegades la gent me diu, oh, és que jo anava a pescar això i ho tirava en mar. Jo dic, per què ho has de tirar? Si és un peix la mar de bo, no? Aquesta és una mica la nostra funció.
Quines serien les espècies no comercials, preu qualitat, més desaprofitades del mercat català, és a dir, del que es pesca a Catalunya?
Per exemple, nosaltres a l'Espai del Peix treballem molt en pot blanc, treballem molt en canana, treballem molt en maire, que s'hi pot fer des d'un pastís de peix fins a uns canelons de peix. Treballem molt amb espècies que, com tu molt bé dius, són absolutament oblidades, absolutament desaprofitades. I n'hi ha molta quantitat, el congre, el sorell, el biso. És a dir, són espècies que realment hi ha molta quantitat i la gent diu, és que jo no ho trobo al mercat. Jo dic, és que això és un peix que es mossega la cua. És a dir, si tu vas a la peixateria i només veus 4 o 5 espècies, compraràs aquelles 4 o 5 espècies. En canvi, si tu al teu peixater li demanes, escolta'm, tens maire, tens bisos, tens cananes en vez de calamar, si un dia li demanes i no ho té, la quarta o quinta vegada que li demanis potser en comprarà, no? I podem trencar aquest cercle viciós.
Entens que els restaurants, la restauració, no tingui aquests peixos en els seus menús i en els seus plats?
És bastant evident, és bastant evident. És a dir, més estimen treballar amb espècies conegudes, espècies que posada a la carta tothom les reconegui sense veure l'espècie, i potser per desconeixença o perquè no s'atreveixen, doncs no posen aquestes altres espècies a la carta, que repeteixo, nosaltres no fem res més que treballar amb això, i en principi la gent surt encantada i surt contenta d'haver menjat una espècie nova que a partir de llavors comencen a comprar o a intentar comprar, no?
Catalunya, la producció de peix a Catalunya no és suficient per abarcar el mercat i evidentment se n'ha de portar de fora, però el peix català té respecte al peix que ve de fora una diferenciació que és la seva qualitat, no?
Sí, en principi la Mediterrània ja pel mar en si, ja per l'ecosistema ja és diferent, però també pel sistema de pescar, és a dir, la Mediterrània, la Catalunya, se surt de pesca al fresc, és a dir, la barca surt el mateix dia i entra a port el mateix dia. Per tant, aquell peix fa unes quantes hores estava nedant, jo sempre dic el mateix, acabeu de menjar un peix que fa un parell d'hores estava nedant. En canvi, les pesqueries de l'Atlàntic, del Pacífic, són diferents, se van a marees, que es diu, és a dir, 15 dies, 20 dies, fins que la nevera no està plena no tornen, i lògicament la qualitat no pot ser la mateixa. La frescor juga al nostre favor.
Una frescor que precisament han sortit xifres i dades d'estudis recents que diuen que arreu, a l'estat espanyol, a Catalunya, s'ha incrementat per part de les famílies el consum de peix, amb la qual cosa això, de peix fresc, amb la qual cosa això és sempre una bona notícia, no?
Home, evidentment, perquè el que estem dient és això, no? És a dir, el peix, a diferència de la carn, com més hores té, com més dies té, va perdent propietats, va perdent qualitat, va perdent sabor, per tant, aprofitem d'aquest peix fresc, encara que no tingui nomenada, sempre serà més bo. Jo sempre dic, com a pescador i com a cuiner, me pregunten quin és el peix més bo. Doncs el peix més bo és el que és més fresc. Si nosaltres anem a una peixateria i trobem un rap que pel seu aspecte ja veus que té uns quants dies i al costat hi ha unes sardines o hi ha unes cananes absolutament fresques, en aquell moment el peix més bo no és el rap, sinó que les sardines.
Una de les frases teves era el peix té cap, té cua i té espines. Clar, això
per molta gent que avui en dia per feina, per comoditat, per preu, compra el peix envasat o compra el peix congelat, s'ha d'insistir, no, amb això?
Sí, no, nosaltres insistim molt des de l'espai del peix. A vegades hasta fem una broma, un dia un senyor estava menjant i va dir: "Trobat una espina." Jo dic: "No fotim un peix." Dic: "Hosti, no ens havia passat mai." Jo dic: "Arribem a aquests extrems, no?" És a dir, les coses sempre que es porten als extrems perden sentit, no? És a dir, un senyor digui: "He trobat un peix, una espina en un peix", com si fos una cosa estranya. Els peixos tenen espines, tenen cap, tenen cua. Per tant, el més lògic i normal és trobar una espina en un peix.
Com a persona que treballes amb aquest tema, la promoció, la divulgació del peix fresc, del peix de costa, del peix que es pesca per part de les barques catalanes, és a dir, què creus que seria més necessari de fer per tal de divulgar, de promocionar i d'incentivar el consum de peix fresc?
Doncs tot el que s'està fent, però multiplicat per 10 o per 100, és a dir, fer entendre a la gent que no, quan surti de casa a comprar peix a la peixateria no digui: "Vaig a comprar una espècie", sinó: "Vaig a comprar peix", acostar-se a la peixateria, mirar i comprar el que sigui més fresc. I a partir d'aquí, si tothom entén que la frescor ens juga a favor nostre i, lògicament, aquest peix fresc és de les nostres costes, de les nostres llotges, doncs ajudarem els nostres pescadors i, a més, doncs, menjarem bé, menjarem sa.
Clar, perquè això, un major consum d'aquestes espècies no tan comercials ajudaria possiblement a incrementar el preu que afavoriria el sector pesquer, no?
Sí, penseu que moltes vegades les barques surten a feinejar, pesquen i del 100% de les captures que agafen, doncs es guanyen la vida amb un 2 o 3% de les captures. Tot el resto, tota l'altra varietat de peix que agafen gairebé l'han de donar a regalar. I aquestes, una mica, capturant el mateix, es podrien guanyar molt més bé la vida sense fer cap sobreesforç. És a dir, tan sols que la gent obrís una mica el ventall i consumís espècies que no consumeix. Tan senzill com això.
La teva experiència, quan divulgueu aquestes espècies, què hi trobeu a l'altre costat? És a dir, en aquell consumidor que li mostreu quin tipus de peix és i que se sorprèn per les propietats culinàries d'aquest producte.
Sí, nosaltres podem dir que estem molt contents perquè tenim una cuina oberta al menjador, per tant no podem amagar res, cuinem en directe i sempre hi ha un feedback entre el que és la cuina i el que està menjant. I a vegades nosaltres estem tan a prop que inclús sentim els comentaris de la gent que està degustant el que tu allò acabes de cuinar. Per tant, no hi ha cap possibilitat d'engany. I la veritat és que la gent se sorprèn, no? Se sorprèn i diu: "Ostres, doncs no m'hagués pensat mai que aquesta canana o aquest viso fet amb escabeig o fet amb canana en mar i muntanya o un ravioli o un caneló de maire fos tan bo." Dic: "Doncs ja sabeu el que heu de fer, comprar aquestes espècies i cuinar-les."
A més, de cara a la restauració també es pot tenir producte de temporada, com fan amb temes com els bolets, per exemple, perquè el mar té això també, que depèn de l'època de l'any també dona unes espècies o unes altres en millors qualitats, no?
Evidentment, i també doncs, per part de la restauració, que en principi doncs el tema de la crisi els ha afectat ben bé de ple, doncs si et dediques a comprar espècies més econòmiques, però ben treballades, ben cuinades i ben presentades, doncs lògicament te pot ajudar, no? En el sentit de que, bueno, no gastes tant de diner amb la matèria, però en canvi guanyes en qualitat i guanyes en sabor, no?
Ramon Boquera, pescador cuiner, agafant les teues paraules de l'espai del peix del Museu de la Pesca de Palamós, moltes gràcies per atendre'ns. Seguiu amb aquesta labor de difondre el peix fresc i aquestes espècies no comercials i aquí teniu un espai radiofònic pel que vosaltres desitgeu.
Moltes gràcies, adeu-siau.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda a Rafael Martí i Joan Argentó. Com esteu?
Bé, molt bé.
Preparats aquí per encetar la part més tradicional d'aquest programa. Avui, a l'hora de parlar de... Sabem que vam encetar una sèrie per conèixer de més prop els arts de pesca. Avui, de quin art mos parlareu?
Pues avui parlarem del cadup, un dels més antics.
Del cadup. Per a què s'utilitza i quin tipus d'art és, Joan?
El calup és un art de parada, un palangre, deixa de ser un palangre, el que passa un palangre doble, i s'usa doncs, pel pop. El que s'agafa és pop.
S'agafa pulp. I de quina manera s'utilitza? Com és? Quin...
Pues, bueno, pues, abans eren de terra, eren els feien de terra com ara un...
La paraula, una botella la paraula gran. Ja ho diu. Sí. Cadup és el que treien l'aigua de les nòries quan treien
de terra que voltava.
Que voltava la nòria que posava en un matxo davant i allò que treia l'aigua. En aquells artilugis van fer servir per agafar pols.
Per agafar pols. Ara allò no s'usa ja.
Ah, no s'utilitza, però això com se parava? És a dir,
això és igual que un palangre, un palangre et porta una mare, d'una corda, eh? I a partir de la corda, doncs normalment cada sis braces, per aquí se porta unes sis braces, pot portar el més ample o com vulguis, però el normal són sis braces, uns 12 metres, 11-12 metres.
Això és una cova, i és un refugi pel pol. El pol s'amaga allí dins i quan el van aixorrar el troben dins.
Molt bé, és a dir, fa la funció d'una nansa, doncs, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Se tira a la mar i el pol se va amagar. Normalment se pesca a l'arena. Això ho tiren a l'arena, perquè pues, a la roca hi ha uns forats de la roca, però l'arena no tiren defensa. Quan ja es posen dins i tu pues, xorres, està bastonant i bastant cap dalt.
Que el pol, si vol, pot sortir.
Sí.
Però allí el que trobes és un refugi. Per
sí,
això
és que normalment... Això ho has de deixar 3 o 4 dies perquè ell se faiga a la casa, s'acostumbri allí. Surt a menjar, torna a entrar. Quan recent posa un temporal, que cada baixant temporal és molt bo, després del temporal també, s'amaguen més. I és així. Bueno, cada 2 dies o 3 se van a tirar, a passar per mals cadups.
Molt bé. I aquestes només s'utilitza per al polp?
Per al polp sol.
Molt bé. I comentaves que ara ja no s'utilitzen.
No, ara es fan els de plàstic. Un plàstic dur, ja venen preparats, porten un llit de jaciment perquè queden alts. Perquè també no es colguin tant de terra, perquè el problema que tenia el cadup de pedra, anem a dir, o de terra...
De fang, era, molt bé.
Sí, de fang, pues, se colgava. I al colgar baix al fang, molts se rompien. Rompies la corda perquè quedaven enganxats baix. I al pujar la barca, també al treballar, li pegaves un copet, bom, s'ha romput. I a lo de plàstic això no passa.
Pues bueno, avui hem conegut el cadup i un altre art de pesca més que ja us hem explicat en aquests espais d'avui. Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta la pròxima.
Adéu-siau.
El Ranxo a Bord.
Entrem en el Ranxo a Bord i ja veig a Juanito i a Rafael que estan preparant. Què mos esteu preparant avui? Va.
Uns calamans saltejats en all i julivert.
Calamans saltejats en all i julivert.
De potera.
Calamans de potera. Això vol dir que són calamans frescos i agafats de manera artesanal.
Els ha agafat Rafael.
Ah.
Ahir nit els va agafar.
Ahir nit els va agafar?
Sí.
I quants... Bueno. Quants de calamans? Quants necessitem?
Quina... Un quilo i mig per a 4.
Un quilo i mig, han de ser...
Un quilo i mig de calamans així de pam.
De pam.
De 15-20 centímetres.
Això vol dir que mos entren 8 o 10 calamans,
sí.
No?
Los posarem en una paella, en una mica d'oli, i els anirem fregint i que se'n vagi l'aigua.
Primer els netejarem bé, per això.
Sí.
Ben netejadets.
Per supuesto, i els salarem una
miqueta. I els salarem una miqueta.
I a la paella...
A fregir. En l'oli ben calent, eh?
Sí,
allò.
L'oli ben sí. Calent. I si quan no... ja els veus que estan doradets, que ja estan mig cuits, tires les làmines d'all finetes i que no es cremien. I han acabat la miqueta
de
julivert.
D'all ne necessitarem molt, allò
quatre,
ho dic per quatre, no passar-nos.
Quatre grans bonics d'all.
Tallats a laminetes.
Finets, sí.
Però no ho tirarem tot alhora. Primer deixarem que el calamà estigui adorat.
Això s'ha de tirar quan el calamà els veus que com aquell ja està cuit.
Ja està llest. Si no es crema...
I el julivert després de l'all.
I el julivert després de l'all també
fet a trossets.
Una miqueta perquè el julivert ja si el cremes... I l'all també t'amargarà. Ja quan veus que el calamà ja està quasi fregit, afegixes l'all, que això no res se posarà adorat.
I ja està.
I si li peta molt, que el tàpia. La tapadora, que el tàpia.
Molt bé, s'ha de fer tapadora, perquè et pot petar per l'aigua que portis.
O s'esguitxarà i li farà mal.
El que hem de fer és deixar-los escórrer una miqueta, no?
Vale.
són agafats a la potera. Sí. Rafael, quan diem a la potera vol dir que és amb un art que s'utilitza per pescar el calamar.
Ah, sí, és la tradició de tota la vida.
No és una mena, és una mena de volantí,
sí,
no?
Sí,
i uns van d'una forma, uns d'una altra, no es pot dir.
Però un altre, aquí no va ningú, per això és de hobby.
És de hobby, és un volantí que porta...
I els d'oficis ho solen fer els jubilats.
Els jubilats ho fem. De sèptima.
Turistes, gent que d'això.
Molt bé. I s'enganya el calamar, no? Amb un engany i s'enganxa la potera, llavors és quan se nota l'estirada que...
Se pot fer el curri també, però amb puestos que no hi hagi roca.
Molt bé. I, bueno, té la fama de que el calamar de potera sempre és més bo que l'altre, no?
És més bo de vista. Quan te'l minges, si te'l poso, no notaràs quin és un, quin és l'altre. Com a bo.
Bueno, Rafael, Joan, avui a menjar-nos els calamans.
Bo, pues vinga. Per a sopar en tinc.
L'acordió del Grumet.
Avui us presentem a l'acordió del Grumet un tema de Blaumut. El Llimoner, i encara que pel seu títol no ho paregui, parla de veus de mar i de capitans que abandonen el vaixell. Hi ha comunicacions, vols d'ocell sobre el llit, massa vent, pastilles per anar a dormir. Quan la llum del meu carrer il·lumina el Llimoner, les paraules àcides fan històries ràpides. Foc al bosc, nius de te, capitans abandonant el seu vaixell. Quan la carta arribi a port, quan algú l'envia al mateix lloc. Les estones plàcides semblen hores mínimes. Quan la llum del meu carrer il·lumina el Llimoner, les paraules àcides fan històries ràpides. Al ben mig de la paraules àcides fan històries ràpides. Quan la carta arribi a port, quan algú l'envia al mateix lloc. Les estones plàcides semblen hores mínimes. Thank you.
Panorama Nàutic.
Avui volem entrevistar a l'Àlex Anton Forcadell, un jove que pretén fer la volta al món, i això ho farà a partir d'aquest diumenge a la tarda en l'inici d'aquesta trajectòria, just coincidint en el marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Àlex, benvingut al Blau Marí. Com estàs?
Doncs bé, aquí estem al Saló Nàutic ja i preparant les últimes cosetes i ja esperant que arribi diumenge per començar.
Nerviós? Què se sent aquests dies previs, no? Després de tant de temps de preparació?
Doncs, aviam, ara mateix ja no estic nerviós perquè ja he arribat al saló, que era la cosa que més em preocupava, l'arribar a temps. El vaixell s'ha estat refent fins... refent, provant i fins fa res. I el que més em preocupava era no arribar a la fetge. Llavors, ja a l'arribar ahir al saló ja estic tranquil. Ja ara és qüestió d'esperar diumenge i diumenge començar a navegar.
Això vol dir que fins a l'últim moment has estat en els preparatius?
Això vol dir que fins 3 hores abans d'arribar al saló estava amb les mans brutes i acabant d'ajustar coses i acabant de ficar alguna cosa d'electrònica i sí, fins l'últim moment.
Uf, faràs aquesta volta al món amb un fura de 28 peus, un veler de 9 metres i mig d'eslora, que portes ja un temps modificant i adaptant. Com ha estat tot aquest període d'adaptació i modificació del vaixell?
Doncs ha estat un any i uns mesos una miqueta complicats. Ha estat difícil, és molt, molt complicat aconseguir calés per fer tantes coses que s'han de fer un vaixell per donar la volta al món. I bueno, gairebé tot m'ho he fet jo. M'han ajudat alguns sponsors, algunes col·laboracions, però el gruix de tot això ho he fet jo. I bueno, ha estat llarg, molt llarg.
Clar, estem parlant d'un vaixell que, per a que la gent que ens escolta es faci la idea, no deu tenir res a veure amb el que es pot veure aquests dies al Saló Nàutic, i a la vegada no, la gent ens hem de fer la idea de que amb aquest vaixell que abans de la modificació no es podia fer una volta al món.
No, clar, això abans de fer aquesta modificació era un vaixell per sortir un diumenge, fer 4 bordos i tornar a port, poder anar a les illes. Però bueno, ja començava a ser una mica fora del seu terreny. Això sí que no era pas un vaixell per fer això.
Quina ha estat la principal modificació o quin ha estat el principal mal de cap a l'hora de configurar aquest vaixell i deixar-lo apte per aquesta aventura?
Quan el vaig agafar aquest així tenia un problema, el que més problemes m'ha donat ha sigut, estava mig abandonat i tenia un problema a la coberta que s'estava deslaminant, la fibra de vidre s'estava deslaminant. Llavors he tingut de fer tota la coberta nova i això ha sigut el més complicat d'aquesta modificació, d'aquesta restauració del vaixell en general. Després o altra, bueno, ha estat fàcil, és qüestió d'anar incorporant aparells, ficar-li una electrònica adequada, s'ha muntat una potabilitzadora d'aigua, bueno, adaptar la producció d'energia, les bateries, ficar-li nevera... Bueno, és una miqueta fer-lo casa teva, no? O sigui, a casa teva durant 3 anys has de pensar les coses que faran falta i ficar-les dins d'aquest espai.
D'on i per què sorgeix la idea de fer la volta al món?
Doncs això és una idea que, tot i que jo no havia navegat mai, sempre havia tingut al cap. Llavors jo seguia molta gent que ho estava fent via Facebook i per les xarxes i vaig trobar uns nois de València que l'han fet ara, van acabar l'any passat, i em vaig embarcar amb ells. Vaig fer uns 6 mesos a l'Oceà Pacífic i allò va ser la cosa que em va dir que ho tenia que fer ja, viure l'experiència, començar a navegar, van ser les meves primeres milles i em vaig enamorar. Ho vaig veure clar que aquell sentiment que sempre havia tingut, que era de veritat, que allò realment m'apassionava.
Me dius que no havies navegat mai, per tant això vol dir que per arribar aquí has hagut de passar per un procés de formació i aprenentatge també.
Sí, bueno, quan vaig a aquests 6 mesos que vaig estar embarcat amb el vaixell dels meus amics, vaig tenir 24 hores al dia, dos professors increïbles, dos persones que saben navegar la tira només per mi, explicant-me tot, ensenyant-me com, pues, des de com es fa un as de guia a el que és la navegació pura i dura. Llavors vaig viure temporal, vam viure calmes, vam viure de tot una mica, i això va ser el que em va, on vaig aprendre el gruix d'això de navegar.
Parles de 3 anys de ruta?
Sí.
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí,
no és un caprici de dir, mira, és que me'n vaig 3 mesos, són 3 anys de la teva vida.
Sí, és fer-ho coincidir tot una mica, totes les èpoques per travessar cada puesto i tot, és terminant sortint 2 anys, dos, tres anys mínim. Hi ha molta gent que el que fa és la va fent a etapes, va deixant el vaixell a algun puesto i tal. A mi m'agradaria començar i acabar.
La fa sol, aquesta trajectòria, és a dir, aquest trajecte, aquesta ruta?
No, poder alguna etapa sí que la faig en solitari, el que passa que la idea que jo tinc és que la gent que vulgui pugui embarcar, doncs siguin amics, família, o poder, com jo al seu dia, gent que em segueixi a través de les xarxes, no? A mi em van donar aquesta oportunitat i arrel d'aquesta oportunitat he iniciat aquest projecte. Llavors crec que és una cosa que m'agradaria compartir i poder donar-li aquesta oportunitat a una altra persona.
Tens espai a bord?
Bueno, és un vaixell petitó, però sí, podem viatjar 3 persones.
És a dir, tu i 2 persones més que es puguin, sí, anar afegint en algun punt del trajecte o en alguna de les etapes.
Sí.
Quin serà el recorregut que tens en ment fer? És a dir, surtes de Barcelona i a partir d'allí veure que ens fem una idea del recorregut d'aquests 3 anys, per on vols navegar?
Doncs la idea que hi ha ara mateix, el que s'ha planificat, és fer Barcelona-València per despedir-me d'aquests amics. Després anirem a Màlaga i de Màlaga anirem a Canàries. En allà a Canàries prepararem el pas de l'Atlàntic i anirem a Santa Lucía, al Carib. I bueno, rondarem el Carib una temporada, uns 4 o 5 mesos, apropant-nos al canal de Panamà. I bueno, passarem al canal i farem, després al Pacífic, farem Galápagos, Marqueses, la Polinèsia Francesa. Després anirem cap a Fiji, Nova Caledònia, Vanuatu, tot el sud-est asiàtic, i farem la travessa de l'oceà Índic cap a Mauricio, Reunión. Després baixarem cap al sud, cap a Sud-àfrica, farem el Cap de Bona Esperança i una altra vegada tornarem a remuntar Àfrica, Cap Verd, Azores, Càdiz i Barcelona una altra vegada.
Clar, 3 anys mínim de navegació. De quina manera finances aquesta volta al món?
Doncs la veritat és que porto muntant aquest projecte uns 2 anys, més o menys. Llavors, en aquests 2 anys he treballat molt, l'últim any i mig, dos torns. He estalviat calés, he fet el vaixell i bueno, ha hagut molta gent que m'ha ajudat, sponsors i tal, com he dit abans, m'han ajudat econòmicament i ho estan fent ara d'última hora. La gent, quan veu que marxa, que ho has aconseguit, bueno, fan petites o grans aportacions que són les que m'ajudaran junt als estalvis que tinc i això són les que m'ajudaran a fer la volta al món.
Per acabar aquesta entrevista, Àlex, el teu vaixell se'n diu El Carajillo.
Sí.
Et podem preguntar per què has escollit aquest nom?
Doncs aquest vaixell és un vaixell que va ser molt famós a la seva època, és un vaixell que té 30 anys ara, i va ser un vaixell que van construir per regata. Un vaixell de competició, va fer el campionat d'Espanya, a Catalunya, ho va guanyar gairebé tot el que podia guanyar, 3 campionats d'Espanya, 2 de Catalunya, un munt de regates de club, bueno, era un vaixell de competició molt bo. I bueno, al seu anterior amo li va ficar Carajillo i quan va arribar a mi va ser una de les condicions que em va ficar l'amo era que, sisplau, no li tragués la identitat, no? Que era un vaixell molt conegut, la gent, i és veritat, molta gent em diu, hòstia, aquest és el Carajillo, jo havia fet regates amb aquest, tal. I bueno, vaig fer-li cas a aquest amo i no li vaig canviar el nom.
Àlex Anton afrontarà aquesta volta al món, que l'has titulat com un món a vela. Et desitgem molta sort des del programa Blau Marí i et podem seguir d'alguna manera, és a dir, a través de la xarxa per on navegues, sí, les teves experiències?
Sí, tinc a Facebook hi ha una pàgina que es diu Un Món a Vela i pel Twitter també amb el hashtag d'Un Món a Vela. I bueno, després al Facebook i això vaig publicant. Ara, per exemple, he ficat el MMSI a Malais i es pot fer seguiment mentre vagi navegant a prop de la costa, es pot fer seguiment mitjançant l'AIS i per les xarxes aniré actualitzant.
Doncs, Àlex, el que havíem comentat, moltíssima sort, ànims i et anirem seguint.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
Aurora Requena, de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins. Què tal?
Hola, molt bé.
Avui, a punts oceanogràfics, què ens apuntaràs?
Avui us apuntaré sobre les seixes o rissagues.
Seixes o rissagues.
Sí,
què és això?
Això és com un microtsunami, resumint-lo molt.
És com un microtsunami.
Són microtsunamis.
Evidentment, li traem tota la part de límit, no? de situacions límit i tal, que comporta parlar de tsunami, no?
Sí, bueno, pot tenir conseqüències econòmiques, però no és com un tsunami tot relacionat amb morts i tal, no? És algo més a petita escala.
I que passen i que són habituals i passen al nostre voltant, no?
Efectivament, tant a les nostres costes com per exemple a les costes de les Illes Balears.
Amb aquest nom no en sona, però segurament que molta de la gent que treballa fa alguna activitat al voltant de la mar i de la costa, quan comences a parlar li sonarà una mica, no?
Efectivament, això penso sobretot als, per exemple, als musclaires del Delta de l'Ebre o a la gent que té embarcacions al port de Maó, perquè en aquests dos punts és on es veuen bastant sovint aquestes seixes o rissagues. Perquè és que, de fet, una rissaga és el nom que es dona a les oscil·lacions del nivell del mar. Són unes oscil·lacions, com unes onades, que són de gran amplitud, molt amples, ¿vale? I molt curtes, és a dir, que hi ha com una onada darrere de l'altra, tot molt, molt seguit. De fet, el nom de rissaga, o sigui, el nom de rissaga és conegut com a seixa a les Illes Balears, ¿vale? És el nom que li donen localment a Ciutadella. De fet, rissaga és el nom més estès i més comú. Una rissaga passa a llocs d'aigües someres, ¿vale? És un fenomen que a mar obert passa però no ho podem, percebre. Val? Quan és aigües someres, en llocs de poca profunditat, com per exemple ports o badies, és quan nosaltres podem percebre perfectament aquest fenomen i podem fins i tot patir-ho si tens una embarcació a algun d'aquests ports. Com comentava, un dels llocs més coneguts pels estudiosos de les rissagues és el port de la Ciutadella de Menorca, perquè són ports naturals que són molt, molt encaixats i molt llargs. I també alguns llocs de les costes de la península, com poden ser les badies del Delta de l'Ebre.
Però ens podem fer una idea, és a dir, per a que ens ubiquem en més o menys el que és com un tsunami a petita escala. Eh?
Efectivament, és un tsunami. El que passa és que si els tsunamis tenen un origen provocat per un terratrèmol submarí, en aquest cas, aquests tsunamis, o tsunamis meteorològics, com es diuen, és degut a un canvi de pressió molt, molt fort, molt brusc, a les capes més baixes de l'atmosfera.
Com es crea una rissaga?
Molt bé. Doncs primer el que s'ha de donar és que hem de tenir a l'atmosfera, com comentava, a la part més baixa de l'atmosfera, hem de tenir dues masses d'aire, una que sigui molt, molt freda i altra molt calenta. Això, per exemple, amb les masses d'aire que venen del Sàhara, poden provocar aquest tipus de confrontació entre masses d'aire més freda i aigües d'aire més freda i masses d'aire més calentes, no? Com les que venen del Sàhara. Llavors, quan això ocorre i es troben aquestes dues masses, es crea una pertorbació a l'atmosfera, unes onades. I aquestes ones que es creen a l'atmosfera, com estan tan a prop de la superfície del mar, es transmeten al mar. Vale? Llavors, és en aquest moment quan comença la rissaga. Com comentaven, la rissaga, si tu la veus a mar obert, no ho perceps, però quan aquestes onades arriben als ports o a badies, i a més es sincronitzen amb el ritme natural que tenen les onades pròpies dels ports, és quan s'amplifica aquest efecte i podem tenir unes onades enormes, tremendes, que no es podem imaginar. La gent que viu allà a les Illes Balears sí que ho pateixen, sí que s'ho imaginen, però no es podem imaginar els efectes que té, perquè heu de pensar en un port, en una ona que entra que sigui super, super gran, super alta, que eleva les embarcacions per sobre del nivell del moll, i després quan es retira i deixa tot el port buit. Clar. Deixa totes les barques un altre cop a terra directament. Això no ho fa suaument, evidentment. Són ones molt, molt llargues i això ho fa bruscament. I després es retira tot, deixa les embarcacions al terra del port per tornar a entrar. I en tornar a entrar fa que les embarcacions xoquin entre elles, es facin malbé amb les parets del moll. I bueno, és realment no hi ha... crea també petites inundacions al voltant del port, i això pues, sí que pot crear uns problemes, bueno, de problemes econòmics, no?, per tota aquesta gent que té aquestes embarcacions en aquest punt. O sigui, que és un fenomen que no és molt conegut, però sí passa bastant sovint. De fet, aquest estiu a Cambrils, recordo una amiga que ens va enviar unes fotos de què està passant. Ens enviava un vídeo i cada poc veies com l'aigua del port baixava 30 centímetres, 40 centímetres. De què està passant? Per què passa això? Pues va passar aquest estiu, pues una rissaga.
Un fenomen que clar, afecta dins els ports i, com tu comentaves, a la badia, què fa? Quan comentaves lo dels musclos, o els dels musclaires...
Els musclaires ho veuen perquè de cop i volta el seu musclo deixa d'estar cobert d'aigua i dius, què està passant? És com si haguessin tingut una marea molt, 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 molt forta, no? I de cop i volta el nivell del mar hagi baixat molt. I clar, això tampoc és bo perquè pot arribar a ocórrer durant hores o fins i tot alguns dies. Les més bèsties.
Doncs bé, avui hem conegut el que són les seixes o rissagues, Aurora,
o tsunamis meteorològics. És més fàcil igual de recordar.
Moltíssimes gràcies, Aurora. Hasta el pròxim programa. Adéu-siau.
L'Arxau.
I ara és Manel de Ramon qui ens arriba al programa per parlar d'una exposició sobre càmeres submarines. Ho parla amb la comissària d'aquesta exposició, Sílvia Dalt.
Si hi ha alguna cosa que desperta interès, sense dubte, és la profunditat del mar, les imatges submarines. I per a captar les imatges, evidentment, és necessari una càmera submarina. Aquest artilugi, que es podrà veure exposat doncs, en una àmplia representació des de finals del segle XIX fins als nostres dies, al Museu Marítim de Barcelona. Avui parlem precisament d'aquesta exposició que sembla ser s'obrirà cap al 24 d'octubre amb Sílvia Dalt, que és coordinadora i cocomissària d'aquesta exposició. Sílvia, què tal? Benvinguda.
Hola.
Sense dubte, una iniciativa important perquè possiblement aquesta és una novetat quasi mundial, no?, de fer una exposició d'aquest tipus de càmeres submarines.
Sí, sí, sí. És una oportunitat per veure material mai vist conjuntament, no?, durant 6 mesos aquí al Museu Marítim.
Com deia, és difícil trobar una exposició d'aquestes característiques que tingui una franja tan ampla des de finals del segle XIX fins als nostres dies d'aquests utensilis que ens han servit per conèixer més i millor el fons del mar.
Exacte, exacte, sí. És una iniciativa que va començar, portem ja un any i mig treballant amb aquest projecte, arrel d'una visita del doctor Clarós, que va venir al museu perquè té una col·lecció impressionant de càmeres submarines i altres documents relacionats amb la imatge submarina. Va venir un dia aquí al museu i arrel de la seva proposta de mostra del seu material, diguem-ne que vam acabar de construir una exposició que coincidís aquest any 2014 amb els 175 anys de la invenció de la fotografia terrestre, per dir-ho d'alguna manera, i diguem-ne que era la manera de fer nosaltres el nostre homenatge a la invenció de la fotografia en general, no? I com el tema és marítim, doncs és el que encaixava en aquest cas.
Per tant, el senyor Clarós és un dels alma maters d'aquesta exposició, donat que, com deies tu, és un dels grans col·leccionistes d'aquest tipus d'artefacte de càmeres submarines. La idea s'inicia aquí. Com es va desenvolupant per trobar més persones que en tinguin, més institucions que les cedeixin?
Sí, doncs una mica a mida de que vam tenir ja la idea clara de què fèiem aquesta exposició, doncs vam començar a construir un guió i el material bàsicament pertany a la col·lecció de l'Andrés Clarós, però hi havia altres peces, o sigui, altres claus, o sigui, tota l'evolució de la fotografia submarina, hi ha una sèrie d'etapes, i diguem-ne que hi havia etapes doncs, que no, ell no tenia material sobre aquesta cronologia, i llavors ell té uns contactes, després bueno, que vam haver de demanar doncs, material una mica que suplís les mancances històriques en aquest cas. No? També hi va participar, que s'ha també implicat molt, el fotògraf Enrique Dauner, el fotògraf submarí de prestigi internacional, i també ens ha deixat part del seu material, que comprèn càmeres i també material d'immersió a partir dels anys 40 fins a, bueno, anys 60, 70, que també formarà part de l'exposició, perquè, de fet, el que fem per entendre una mica el fenomen de la fotografia submarina també has d'entendre que l'home s'ha d'adaptar al medi. Uh-huh. I per adaptar-se al medi has d'anar a uns equipaments adequats. I per això, diguem-ne, tot aquest recorregut històric va acompanyat de tot el desenvolupament i els materials d'immersió que hi ha hagut en aquests anys.
Efectivament, no serà una exposició de càmeres submarines, sinó que serà també una mica la història de com es va començar, no?, a fotografiar al fons del mar.
Exacte.
Ha hagut interès per part d'altres països, d'altres comunitats, respecte a aquesta exposició única que es podrà visitar a Barcelona?
Bueno, sí, i és que, clar, parlant d'això, no he comentat que part del material d'aquesta exposició s'ha demanat a museus de fora d'Espanya. Hem contactat amb el Museu Aquazú de Düsseldorf, després amb el Museu de la Plongée Submarine de Frederic Tomàs de Saint-Hilaire-sur-Mer i altres col·leccions privades, bueno, bàsicament d'aquí del país, que diguem-ne que ens han ajudat a completar, no, la mostra històrica. I arrel de tots aquests contactes, que bàsicament de l'Andrés Clarós i de l'Enrique Dauner, que han sigut els grans coneixedors del tema, doncs a partir d'aquests contactes, doncs, diguem-ne que s'han anat despertant doncs interès per part d'altres llocs de fora del país per aquesta exposició, perquè també paral·lelament a l'exposició hi ha també amb la iniciativa de l'Andrés, que ha treballat molt i està treballant molt en aquest sentit, i l'Enrique, doncs, diguem-ne que s'ha muntat tota una sèrie d'activitats paral·leles que també farà que vingui molta gent de fora del país aquí per aquestes activitats que són el segon congrés de submarinisme, bueno, aquest clàssic, i trobades i tallers de fotografia submarina. Bueno, hi ha tot un programa que, si voleu, un dia podem comentar més calma, perquè dona per una entrevista sencera. Sí,
efectivament, el que estem parlant aquí és d'aquesta magnífica exposició, però ja suposem que hi ha tot un embolcall d'activitats que tenen com a eix central aquesta mostra de càmeres a nivell mundial. Sí. Escolta'm, quin valor poden arribar a tindre aquestes càmeres que exposeu?
Valor, bueno, clar, el valor, si el valor és valor econòmic, això mai ens posaríem d'acord, perquè hi ha peces que són insubstituïbles, vull dir, són úniques en el món. Per exemple, una de les peces que mostrarem, per dir una, és la càmera amb la que es va filmar el derelicte del Titanic. Uh-huh. Clar, quin valor li poses? Si aquesta peça un dia desapareix, o es fa malbé o el que sigui, no hi ha una, no es substitueixen per una altra. Uh-huh. He posat un exemple, però hi ha molts altres que són peces úniques, són prototipus de peces de càmeres que després han anat evolucionant, la Calypso Fot, és un valor que, per molt que li posis un valor econòmic, si desapareix, no?
Per tant, és un valor incalculable.
Incalculable, sí.
Sí, sobretot des del punt de vista històric i com a coses úniques que es podran veure.
Com a peça única en el món, no?
En el món que es podran veure aquests dies.
Per exemple, una de les peces que també hi aniran, doncs, la Nikonos RS, que és Reflex, no?, que en un moment donat se li va posar un dispositiu per fer-la digital. Vull dir, és que si aquesta peça un dia no hi és, potser és que no trobaràs cap altre, no?
Clar, evidentment. La seva singularitat és part del seu gran valor. Sílvia, no tenim més temps, però ens ha agradat molt parlar d'aquesta exposició. Segurament seguirem parlant, perquè, com dèiem, és una exposició única a nivell mundial i, per tant, això val la pena de quan en quan recordar-ho, a més de totes aquestes activitats que es fan al voltant d'aquesta exposició sobre càmeres submarines. Gràcies per estar amb nosaltres i explicar-vos alguna cosa més d'aquesta exposició que començarà a poder-se visitar el 24 d'octubre.
Sí, de fet, i així molt ràpid, només dic que és una exposició oberta per tot tipus de públic, no només pel públic especialista submarinista que li agrada la fotografia, sinó també per al públic familiar que vulgui entrar en un món sobre la imatge submarina, en el que aprendrà coses, s'ho passarà bé, perquè a més hi ha uns jocs interactius, que també els nens hi poden participar, és molt, té un discurs molt alegre també i un disseny molt fresc, que fa que passis una bona estona, no només pel molt amant de la imatge submarina i la fotografia, sinó pel tot el públic en general, que n'hi aprendrà, i també es faran activitats per nens paral·leles, que hi ha un programa molt interessant al voltant d'aquesta exposició.
Doncs ja ho saben, al Museu Marítim de Barcelona, aquesta exposició i aquest programa d'activitats. Sílvia, una vegada més, enhorabona, feliç jornada, adéu-siau.
Moltes gràcies.
Pues pareix que sembla interessant aquesta exposició que, com ens recordava i ens recomanava el Manel de Ramon, haurem d'anar a visitar. Avui iniciàvem el nostre programa parlant de l'espai del peix de Palamós i de la seva filosofia amb el cuiner pescador, o pescador cuiner, com li agrada que li diguin amb ell, Ramon Boquera. El que ha dubastat l'art de pesca que ens han presentat Joan Argento i Rafael Martí, que a la vegada ens han explicat com preparar uns calamars de potera amb all i julivert. I el llimoner ha estat el tema que hem escoltat de Blaumut. Avui a Panorama Nàutic hem parlat amb l'Àlex Anton, que aquesta setmana inicia des del Saló Nàutic de Barcelona la seva particular volta al món. Les eixes o rissagues ha estat el tema que hem parlat avui amb l'Aurora Requena, i el Manel de Ramon ens ha tensat aquesta exposició sobre càmeres submarines en la seva conversa amb Sílvia Dalt. Res més, ho deixem aquí i ens retrobarem la pròxima setmana al Blau Marí. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.